Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal? Com estan? Gràcies per ser amb nosaltres en una nova edició de la Taula de l'Evangeli. Som avui als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell i ens disposem a comentar les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 14 de durant l'any, i diumenge de la jornada de responsabilitat en el trànsit. Són els nostres tertulians en aquesta ocasió, Teresa Cabanes, mossèn Manel Pal i mossèn Jaume Vila, els qui tot seguit presentarem. La Teresa Cabanes és, a part de fidel a la nostra invitació per participar en el programa, presidenta de Mans Unides d'Urgell i catequista a la parròquia d'Andorra la Vella, òbviament mare de família. Què tal, Teresa?
Molt bé, moltes gràcies per la vostra convidada.
Vostè sempre ens diu que sí, sempre, sempre.
Bé, sempre que puc.
Estem contents. I els que ens diuen que no és perquè tenen altres coses a fer.
Segurament.
Segurament. Bé, mossèn Manel Pal és rector de 13 poblets de l'Alt Urgell i capellà de l'Hospital, del Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Què tal, mossèn Manel?
Sí, molt bé, molt bé. Gràcies.
Contents també. Vostè també sempre ens diu que sí?
Sí, si puc venir, sí. Doncs...
Gràcies, eh?
Estic molt content.
Per col·laborar. I mossèn Jaume Vila, un altre que col·labora fidelment en el nostre programa sempre que el convidem, estem contentíssims de tenir col·laboradors tan fidels, és rector d'Oliana, això és a l'Urgell, i canonge de la catedral de la Seu d'Urgell. Eh que sí? Déu-n'hi-do. Hi ha altres coses que ara no podem dir, perquè seria...
Deixem-ho
així, no?
Deixem-ho així.
Amics, amigues, dir-los que la direcció del programa va a càrrec de Melcio Querol, la producció i avui també els controls de l'Àlex Alsina. Maria Marín, com cada setmana, presenta i condueix la Taula de l'Evangeli. Benvinguts, ben trobats.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura, doncs, d'aquest diumenge, 14 de durant l'any, és del llibre del profeta Isaïes i del capítol 66.
Alegreu-vos amb Jerusalem. Feu festa a tots els qui l'estimeu. Estigueu contents amb ella, tots els qui portàveu dol per ella. Sereu alletats amb l'abundància del seu consol i xuclareu les delícies de la seva llet. Això diu el Senyor.
Jo decantaré cap a ella com un riu la pau i el benestar, la riquesa de les nacions com un torrent desbordant. Els teus nodrissons seran portats al braç i amanyagats sobre els genolls. Com una mare consola el seu fill, jo també us consolaré. A Jerusalem sereu consolats. Quan ho veureu, el vostre cor bategarà de goig i reviuran com l'herba els vostres ossos.
La mà del Senyor es farà conèixer als seus servents.
El profeta parla de la restauració de Jerusalem en tornar de l'exili de Babilònia. Ens transmet paraules d'ànim. Invita Jerusalem a alegrar-se i saltar de goig perquè Déu té plans de pau. Quins són aquests plans? Què ens vol dir aquesta lectura a nosaltres, cristians d'aquest segle XXI, tan convuls, uns temps que vivim tan angoixats en molts moments? Què hi dirien vostès? Mossèn Pal, vol començar vostè?
Prou, sí. Jo trobo que aquest missatge de consol és important en tots els temps, com es trobaven llavors els israelites i nosaltres, què passa avui dia? Tothom de la crisi i de la crisi, és veritat, i necessitem un missatge que doni ànims, no? Per això aquest missatge, alegreu-vos, és tan important. Una alegria que no es tracta d'una alegria superficial, sinó realment d'aquesta pau i d'aquest consol interior, perquè sabem que Déu està amb nosaltres. I a mi m'agrada d'aquest text també això que posa el profeta, que diu, com una mare consola el seu fill. Aquesta comparança de Déu com una mare, jo la trobo extraordinària. Avui dia la teologia s'ha reflexionat sobre això. Diuen, home, sempre es parla de Déu com a pare, i és veritat, com a pare, origen de la vida i tot. Però com a mare també és important que ho tinguem en compte, perquè la mare és aquella que està pròxima, aquella que consola, aquella que... I llavors aquesta presència de Déu com a mare és interessant que la sàpiguem viure.
A mi és una... que diu una mare.
Sí, 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 a mi és una de les coses que quan el vaig llegir també ho vaig pensar. Vaig pensar que és bonic treure aquesta imatge que a vegades a Déu li donem de més dur i de no, i no. Aquí el presenta ben bé tal i qual qualsevol mare faria amb un nadó, no? Sí. I a més això, no? Amb un nadó petit, no? Perquè parla sí. dels genolls, de que... No, no un noi gran, sinó un nadó.
Que necessita atenció, necessita atencions i mimos.
Jo crec que és una lectura que segurament a la proclamació a molta gent li costarà posar-la en el context. I a vegades són d'aquelles lectures que costen saber per què es diu això en aquest moment. I crec que doncs, va bé fer una mica de reflexió perquè la gent que almenys ho escolti sabrà d'on ve aquesta explicació.
Escoltant-vos a vosaltres, que sou pous de ciència, pous de ciència, sí.
Quina admiració que els té mossèn Jaume.
Doncs em venen a la ment aquella catequesi que va fer ja fa molt ja fa anys, el papa Joan Pau I, dient que Déu era pare i mare. Se ho recordeu?
Sí.
En va fer una, i que va fer córrer molta tinta. Ja sabeu que el paper ho aguanta tot. Molts van escriure escandalitzats que Déu, ui, que el papa hagi dit que Déu és pare i mare, i Déu és pare i mare, i aquí en tenim un exemple. Una altra cosa que voldria dir, que pot ser el retorn de Babilònia cap a Jerusalem no va ser tan feliç com diu el profeta. I deia, bé, una mica de tot. I després, una altra idea que jo he anat pensant, és que normalment dels profetes doncs, diem el que és veritat, clar, que Déu els envia perquè el poble torni al camí que Déu li ha traçat, quan surt d'aquest camí el poble. I en el fons el pecat és sortir dels plans de Déu. Però també el profeta aquí crec que els hi diu que Déu és misericordiós i bo. I això no ho podem tenir oblidat. I màxim en aquest moment, i ja acabo, en què el papa Francesc una i mil vegades ens ha parlat i ens parla de la misericòrdia i de la bondat de Déu.
Al fil d'aquesta lectura, què podríem dir del sant responsorial d'aquest diumenge 14 que té per resposta aclama Déu tota la terra? Què els suggereix a vostès? Algun verset que els hagi cridat l'atenció relacionat amb aquesta lectura? Què hi dirien?
Jo crec que aquest que diu que n'és d'admirable el que fa amb els homes és una mica una resposta en aquesta primera lectura que hem fet, no? Crec que el Salm reflecteix molt, molt bé, no solament aquesta frase. Abans diu, veniu a contemplar les gestes de Déu. En fi, una mica va per aquí la cosa.
Sí, i en el segon paràgraf, en la segona estrofa, hi ha justament, ell és la nostra alegria. Fixeu-vos, és una frase literal del Salm. Déu és la nostra alegria. I per això ens podem alegrar sempre en ell, fins i tot en moments difícils.
També és una interpel·lació veritablement a la nostra vida. Déu és la nostra alegria.
Sí.
És una interpel·lació perquè a vegades anem tristos, amb el cap mirant la terra, esvaint-nos de problemes i potser perdent de vista, precisament arrossegats per aquesta problemàtica que ens fa viure la mateixa vida que malauradament ens toca viure,
que
però
llegim,
afortunadament per donar glòria a Déu.
Que llegim poc els salms. Els salms sí. ens donarien aquesta espurna que ens fa. I com que sempre el llegim correcuita i a mitja... Mai parem sí. atenció. Jo crec que és bo, i ja l'Església ho està intentant, de recuperar la lectura dels salms i de més, però estan molt oblidats i n'hi ha algun que també doncs, pot ser trist, perquè en la vida hi ha de tot. Però la immensa majoria canten lloances de Déu sempre.
Bé, doncs continuem endavant i ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Galàcia i del capítol 6.
Germans, Déu me'n guard de gloriar-me en res que no sigui la creu de nostre Senyor Jesucrist. En ella és com si el món fos crucificat per a mi i jo per al món. Ni la circumcisió ni la incircumcisió no tenen cap valor. L'únic que val és que hàgim estat creats de nou. Que la pau i la misericòrdia de Déu reposin sobre tots els qui mantenen aquest criteri i sobre l'Israel de Déu. A part d'això, que ningú no m'amoïni, perquè jo porto en el meu cos les marques distintives de Jesús. Germans, que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist sigui amb el vostre esperit. Amén.
Acabem avui la lectura de la carta als Gàlates. I en aquests versets que hem escoltat, doncs Pau resumeix que és en Crist crucificat on tots trobem la salvació. Això no fa una mica de por? No ens allunya una mica de dir... jo també he d'arribar a aquesta experiència per identificar-me amb Jesucrist? O com? Què hi veuen aquí, mossèn Jaume?
Bé, jo una de les coses que crida l'atenció d'aquesta lectura pot ser perquè ho he remarcat molt als nens de la catequesi i perquè, a més, n'estic convençut, és que després del baptisme Pau i nosaltres portem el que diu ell, les marques distintives de Jesús. Quines són? Doncs les cinc nafres. Les cinc nafres. I això l'Església, en la litúrgia, veu a descobert durant molts segles. I nosaltres, per males interpretacions i per fer doncs, el que ens ha convingut, per exemple, s'havien suprimit els cinc grans d'encens del ciri pasqual. I gràcies a Déu que s'han tornat a recuperar, perquè el Crist crucificat és el Crist ressuscitat, és el mateix. I aquestes nafres doncs, són les cinc llagues, i això en hem de tenir plena consciència. Ho portem d'una manera espiritual, naturalment, però ho portem, tant Pau com nosaltres, ho portem després del baptisme. Això és el que m'ha cridat i em crida poderosament l'atenció d'aquest fragment.
A mi una de les coses que vaig pensar quan l'estava llegint és que verdaderament Pau posa de manifest que no hi ha res que tingui cap valor fora de Jesucrist i que, en canvi, el dia a dia ens demostra que la major part vivim posant-hi per davant totes les nostres misèries que arrosseguem aquí a la Terra i que, en canvi, doncs, fer aquesta transposició de dir tot això no val per res ni és important, ens està costant més del que hauria de ser, fins i tot els que a vegades diem que volem ser bons cristians, no?
Però és que Jesucrist a la creu ens ha guanyat aquesta salvació. No sé si a vegades això ens passa per al mossèn Manel. Com ho veuria vostè? Nosaltres avui ho percebem com una realitat per donar glòria a Déu i donar-ne gràcies. Però què ha estat en la creu? No ha estat aquí fent amb un exèrcit celestial, triomfant i amb tocs de trompetes i de violins, sinó que Jesús, el fill de Déu, s'ha immolat en la creu per nosaltres. És un punt de reflexió i d'interpel·lació.
Molt. I Sant Pau, aquí en aquest fragment que hem llegit i en totes les seves cartes es pot dir, doncs ha estat tot ell identificat amb Jesucrist. La seva conversió va ser absoluta, va ser total, i va veure Crist no només gloriós i ressuscitat, que evidentment que sí, i això el va transformar del tot, però al mateix temps veu com Crist arriba a la resurrecció a través de la creu. I el misteri de la creu és continu, un motiu de reflexió en les cartes de Pau. I ell s'identifica amb Crist crucificat. I ell, que ha sofret moltes coses en l'evangelització i fa a vegades una llista de les seves cartes, de les vegades que ha estat assotat, que ha naufragat, que ha estat perseguit, i això, i que ha estat a la presó, que ha estat assotat, jo què sé. Doncs està content, perquè aquests mateixos sofriments l'han unit més a Jesucrist. Però no en un sentit masoquista, diguéssim, de trobar gust en el dolor pel dolor, sinó que la identificació amb Jesús crucificat, en la creu de Jesús, és una creu gloriosa, una creu que desemboca en una salvació i en una llum. Per la creu a la llum.
Jo amb això ja hi estic d'acord, seria el súmum, però jo només em referia al fet de que no ens agrada aquesta visió tant de la creu, vull dir, ni portar nafres, com deia mossèn Jaume, ni tota aquesta cosa que a vegades no ens sona a gloriós, més aviat ens sona a penós, i que per tant a vegades obviem, i ens agrada doncs més imaginar-nos un altre estil de coses, però Pau diu, no hi ha res més que això, i que per tant hauríem de tenir-ho molt present, que l'únic important és que Crist va morir per nosaltres i va morir a la creu, però no sempre ho veiem igual.
Sí, i aquesta identificació amb Jesús arriba a fer dir a Sant Pau unes coses que són paradoxals i que ens escandalitzen una mica, perquè ell diu en una carta també als colossencs, estic content de sofrir unit a Jesucrist. I això costa molt, de saber trobar alegria en el mateix sofriment. Sant Francesc d'Assís, que parlaves tu de Sant Francesc d'Assís, és la perfecta alegria fa un dia. Per què? Perquè l'han apallissat i no l'han obert la porta a la nit, en un dia de tormenta, en un dia... I ell diu que experimenta...
Els seus mateixos germans.
Sí, germans. I experimenta la perfecta alegria. Perquè potser li donen a entendre d'aquesta manera que el seu recolzament i l'alegria l'ha de posar del tot en Déu. Ja està.
Jo crec que això és el que més ens costa.
Sí.
Veure-hi aquesta part.
Mossèn Jaume, vostè com ho veu?
Bé, no, el que diuen ells.
Està d'acord amb ells.
Completament d'acord.
Què voldria afegir?
Voldria afegir una cosa petitona.
Digui.
Mira, potser hi ha hagut una temporada en què s'ha valorat molt la passió de Jesús i la mort, una altra temporada en què això s'ha oblidat, i ara també diríem gràcies al Concili Vaticà II, doncs les coses es van posar al seu lloc. Passió i mort, doncs, no es pot separar. Allò que quan tu i jo estudiàvem teologia, que ens deien tant per crucem, el lucem, és veritat. Jesús, per arribar on va arribar, va tinguer de passar per on va tinguer de passar. I això, nosaltres, doncs, també.
I què ho fa que siguem temerosos sovint, que és la naturalesa humana, o és potser manca de fe? Jo vull pensar que és manca de fe, però no vull influenciar-los. Vostès diguin què els hi sembla.
No.
Teresa manca. O mossèn Manel, qui vulgui, eh?
Jo manca de fe tampoc ho diria, perquè el sofriment és el sofriment i la naturalesa humana rebutja el sofriment. Jesús mateix...
Sí, ell tampoc el defuja, no. Tampoc li agrada el sofrir.
No, pare. Si pot ser que passi una mica de calze davant de la creu.
Però si...
Jesús ho va anar a la creu així com si anés en una festa.
Però Jesús, lògicament, ho va saber afrontar això perquè ell era... És Déu. Però, a veure una cosa, quan Jesús diu si tinguéssiu fe com un gra de mostassa, diríeu a aquesta muntanya, mou-te i se moré. Aleshores, la fe... La fe fa miracles, no? Aleshores, que potser...
Els miracles els fa Déu.
Sí, ja. Sí. Bueno, clar, però la fe la tenim en Déu, no la tenim en una màgia, la tenim en Déu, la fe. No sé, és una, intento una miqueta de que creem un diàleg per donar
una llum. Que no es pot fer una lectura literal dels textos. I això mateix que dius tu, Maria, que mouríem muntanyes si tinguéssim fe...
Ho diu la paraula de Déu.
Ho diu la paraula de Déu. Ho diuen ja després de la resurrecció i que Jesús feia molt temps que no hi era. Quines eren les necessitats de la comunitat? O és que és així? És que és així, és de tenir tot present. Que hi ha molta part d'història dels evangelis ningú ho negui. Però també, com diu el concili, està d'interpretar la paraula de Déu.
El llenguatge metafòric que utilitza contínuament.
Sí. Exacte.
També l'utilitzem nosaltres, sense adonar-nos.
Sense adonar-nos en compte.
Molt bé, doncs proposo que continuem endavant i ara ho fem tot escoltant l'Evangeli, que és de Sant Lluc i del capítol 10.
En aquell temps, el Senyor en designà encara 72 i els envià que s'avancessin de dos en dos cap a cada poble i a cada lloc on ell mateix havia d'anar. Els deia:
hi ha molt a segar i pocs segadors. Demaneu a l'amo dels sembrats que enviï homes a segar-los. Aneu, us envio com anyells enmig de llops. No porteu bossa, ni sarró, ni calçat. No us atureu a saludar ningú pel camí. Quan entreu en una casa, digueu primer pau en aquesta casa. Si hi viu un home de pau, la pau que li desitgeu reposarà en ell, si no, retornarà a vosaltres. Quedeu-vos en aquella casa i compartiu allò que tinguin per menjar i beure. Els treballadors bé es mereixen el seu jornal. No aneu de casa en casa. Si en un poble ho reben bé, mengeu el que us posin a taula. Cureu els malalts que hi hagi i digueu a la gent d'aquell lloc: el regne de Déu és a prop vostre.
Jesús envia, a més dels apòstols, a altres 72 deixebles pels diversos poblets on ell passarà després, amb la finalitat de transmetre-hi la pau i l'apropament del regne de Déu. Què hi veuen en aquesta lectura, mossèn Manel Pal o Teresa? O...
Ui, hi ha moltes coses.
Doncs alguna, diguem
lectura,
alguna.
La paraula de Déu és tan extraordinària que dona peu, perquè aquest fet d'enviar Jesús 72, que no eren pas els 12 apòstols primers, sinó 72 seguidors, laics, que diríem ara nosaltres, que devien ser homes i dones casats, i els envia tots, aneu a preparar el camí, com havia fet Joan al respecte amb ell. I aquesta és la missió d'un cristià i la missió de l'Església, preparar els camins de Jesús. I una missió evangelitzadora, de proclamar el regne de Déu. I els envia tots dos, venguen de dos, això sí. Perquè, perquè donin testimoni de l'efecte humà entre ells, diu Sant Agustí, en un comentari. I bé, llavors, és que fan? I els hi dona unes normes de com han de comportar-se. Aquestes paraules de Jesús són molt cèlebres, perquè també Sant Mateu les reprodueix en un altre text, però igual... amb molta llibertat.
A més, els hi diu molt bé com vol que ho facin.
Sí.
No els hi posa allò de dir feu el que vulgueu, sinó senzillament els hi marca ben bé com han de comportar-se, que crec que és una de les coses més importants que Jesús vol remarcar, no? Que no siguin uns més, sinó que siguin unes persones que transmetin una manera de fer i de viure.
Un estil.
Un estil, és molt important. Això posat a la pràctica seria... No cal que ho féssim exactament com Jesús ho diu, perquè els temps d'avui són uns altres, però sí que seria bé una manera de transmetre tot el que Jesús vol dir.
Bé, jo... Aquí hi ha una cosa primer que em crida l'atenció. Us envio com anyells enmig de llops.
Bé, com ara, vull dir exactament.
Però després...
Sí, sí.
Després els hi diu que no portin ni bossa, ni sarró, ni calçat, etcètera, etcètera. Però també els hi diu que trobaran gent que els acolliran. Que és el que ens passa ara, com has dit.
Exacte.
Com has dit tu, Teresa.
És exactament.
No hi ha res nou sota el sol.
Sí.
Com ens diu la Sagrada Escriptura, ja ha passat tot.
Sí.
Per tant, és una crida a no desanimar-nos. Que quedem 10? Doncs quedem 10. També va passar en aquell temps.
Sí, i crec que no passa res. Jo crec que és una lectura que ens fa... també ens alegra de dir, doncs no passa res si no ens accepten a la primera, si ens costa, si diuen que doncs, el que diem és una bajanada. És bueno... Nosaltres ho anem dient.
Jo també veia una cosa, amb aquestes normes d'actuació pastoral, diríem, que dona Jesús, o missional, missionera, que és important, que Jesús no els envia a fer discursos, per exemple, a repartir papers, i a fer conferències. Jesús els envia a dialogar, a parlar amb la gent. La pau sigui amb vosaltres, a parlar de tu a tu amb la gent, perquè l'evangelització, i avui dia potser és un perill, clar que hi ha mitjans espectaculars, de grans trobades, i mitjans cars, com la televisió, i tantes coses, mitjans de comunicació, que diem, ara mateix en tenim un, i són bons, però els mitjans de comunicació no han de perdre mai aquesta actitud de Jesús, que han d'acabar o començar amb una actitud interpersonal. O sigui que l'evangelització és de cor a cor, de boca a boca. Un que dona testimoni de pau i dona la pau. Un que dona testimoni de Déu i parla de Déu. i acull a Déu i presenta a Déu i dona alegria perquè ell la té. I sempre això potser ho oblidem una mica, i ara tant parlar d'evangelització i any de la fe i tot això, i és veritat, i jo no hi estic pas en contra, però vull dir que potser oblidem una mica aquestes normes d'evangelització, que les normes d'evangelització no es fonamenten en grans mitjans econòmics. Aneu sense bossa ni calçat, no porteu res. Aneu vosaltres.
I mengeu el que us donguin.
I mengeu el que us donguin, amb pobresa. Ara que tant es parla de pobresa i l'Eglésia dels Pobres, i el Papa Francesc, doncs és això. I si el Papa Francesc crida l'atenció, és perquè posa al davant de tot la relació humana. De tu a tu, amb cadascú, amb cada persona. I no es limiti a parlar per la televisió ni a parlar, sinó amb el contacte, amb cadascú, amb els seus problemes i amb tot.
Completament d'acord amb mossèn.
Quan ha parlat del Papa Francesc ja,
no,
ja sabia...
No, el Papa Francesc. Tot el que he dit abans ho anava escoltant perquè estic completament d'acord. I pensava, doncs, precisament, en un aconteixement que hi anirà el Papa Francesc a la Jornada Mundial de la Joventut. Jo, naturalment, que potser sí que es té de fer, jo no sóc qui per dir que no, però totes aquestes mobilitzacions i que costen tants diners, i tants diners, i tants diners, i que al cap de 4 dies doncs cadascú se'n va a casa seva. Clar, que donen resultat, naturalment. Però voleu dir que val la pena tant esforç i, sobretot, tants diners per aconseguir el que es aconsegueix?
Bé, això d'aconseguir el que es aconsegueix...
Només ho sap Déu, certament.
Només ho sap Déu.
Només ho sap Déu, certament.
Perquè a través d'aquestes manifestacions sempre hi ha hagut gent, joves sobretot, que viuen en aquest món avui dia de les comunicacions i dels internets i de la televisió i de tot, doncs que els afecta i els ha ajudat. Jo he vist programes francesos a la televisió catòlica francesa i va produir moltes vocacions, per exemple, la visita del Papa a París. I vull dir que, però això és una cosa que només passa de tant en tant, i a més una cosa, que també en aquestes manifestacions, una cosa que no es veu, i que em penso que és el que prepara realment que doni fruit, és la labor de preparació que hi ha hagut abans, amb grups concrets a les parròquies, amb petits grups que han preparat la temàtica. I llavors, a nivell d'un petit grup, és quan es fa aquesta comunicació interpersonal. I quan han anat amb una trobada al final, això només és l'explosió dels focs artificials finals. Però l'important ha estat el treball que s'ha fet abans amb petits grups a cada parròquia i a tot arreu.
Molt bé, doncs, aquesta sintonia que ens ha posat el nostre tècnic de control avui, l'Àlex Alsina, vol dir que ja hem arribat al final del programa en el que hem comentat per a vostès, amics i amigues de la Taula de l'Evangeli, les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 14 de durant l'any. Agraïm als nostres contertulians la presència al programa i la col·laboració. Gràcies, Teresa Cabanàs.
A vosaltres.
Gràcies, mossèn Jaume Vila.
Gràcies, Maria.
I gràcies també a mossèn Manel Pal. I els esperem la setmana vinent, recordant-los també que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic, la seva participació al Facebook, i podem els correus electrònics poden enviar-los a la nostra adreça taulaevangeli@radioestel.cat. Gràcies per la seva participació en el programa. Els esperem la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.